Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.
Mar endins. 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. Notícies del nostre anar mar endins.
I en la nostra agenda d'aquests dies, ja al començament del mes de febrer, tenim els dies 31 de gener fins a l'1 de febrer la reunió de la Tarraconense a Tiana. El dia 2, Monsenyor Saiz Meneses presideix a les 8 del vespre a la catedral la missa de la presentació del Senyor i la jornada de la vida consagrada. El dia 4, confirmacions a les 7 de la tarda a la parròquia de Sant Martí de Cerdanyola. El dia 5, el nostre bisbe presideix la missa a les 12:15 a la parròquia de Sant Pere i Sant Pau de Vigues i beneeix els nous locals de Càritas Parroquial. El mateix dia 5, el bisbe auxiliar, Monsenyor Cristau, presideix la trobada d'agents de pastoral a l'arxiprestat de Terrassa i, en concret, a la parròquia de Sant Pau, a les 16:30. Els dies 6 i 7, dilluns i dimarts de febrer, curs de formació en lideratge pastoral per preveres a la Cúria Diocesana organitzat per ESADE. I el dia 6, trobada dels pelegrins de Roma en l'any de la Misericòrdia a les 7 de la tarda a la parròquia de Sant Feliu de Sabadell. I en aquests dies que hem conclòs la setmana de pregària per la unitat dels cristians, ens fa molta il·lusió compartir amb vosaltres que el dimecres 25 de gener el nostre bisbe va presidir la pregària de cloenda de la setmana de pregària per la unitat dels cristians. Va ser a la catedral de Terrassa a les 7 de la tarda. Va estar acompanyat de mossèn Josep Esplugues, delegat episcopal d'Ecumenisme i Relacions Interreligioses, pel pare Héctor Valls, jesuïta, que adreçà unes paraules reflexionant sobre la figura de Luter amb motiu de la commemoració dels 500 anys de l'inici de la Reforma Protestant. També va venir a aquesta pregària el pare Guillermo Vilches, rector de la parròquia de l'Església Reformada Episcopal de Sabadell, i el reverent Benjamí Planes, president del Consell Evangèlic de Catalunya. També el senyor Antoni Ibáñez, del Moviment Ecumènic i Grup de Diàleg Interreligiós de Sabadell. El senyor bisbe va agrair la presència dels representants de les diferents confessions, va agrair les seves paraules finals i va recordar la importància de pregar units, reflexionar junts des del diàleg i també en l'acció social a favor dels més necessitats, des de la consciència clara de la presència de Jesús en la paraula de Déu, en l'Eucaristia i en els pobres.
La carta de navegació.
Més que les paraules, el que convenç més és el testimoni, vivent i personal. En tots els àmbits de la vida humana, com també en l'àmbit de la fe. El proper dia 2 de febrer celebrem la festa de la Candelera. Jesús és la llum de la humanitat. Hi ha persones que consagren tota la seva vida principalment o només a Déu. Per això se celebra la jornada de la vida consagrada. I això ens planteja també als catòlics si enmig de les preocupacions i interessos de la vida realment el Senyor és el més important. Nosaltres també som d'alguna manera consagrats per portar aquesta llum al món, tal com el Senyor ho va dir clarament: vosaltres sou la llum del món. Avui el nostre bisbe ens ho recorda i ens anima. Escoltem-lo.
Déu vos guard. Del 18 al 25 de gener es celebra la setmana de pregària per la unitat dels cristians, que enguany té com a lema reconciliació, l'amor de Crist ens empeny. El lema s'inspira en un fragment de la segona carta de Sant Pau als cristians de Corint. El text subratlla que la reconciliació és un do de Déu destinat a tota la creació. Com a conseqüència de l'acció de Déu, la persona que ha estat reconciliada en Crist està cridada al seu torn a proclamar aquesta reconciliació en paraules i obres. Aquesta reconciliació no es dona sense sacrifici. Jesús donà la seva vida, va morir per tots. Els missatgers de la reconciliació estan cridats a donar la seva vida de manera semblant. Ja no viuen per ells mateixos, viuen per aquell que morí per ells. L'experiència de la trobada amb Crist que Pau va tenir en el camí de Damasc va canviar totalment la seva existència. Va entendre que Crist havia mort i ressuscitat per ell i per tots. Jesús no va morir només pels seus deixebles o pel seu poble, morir per totes les persones passades, presents i futures. La creu ocupa un lloc principal en la història de la humanitat i és objecte de referència contínua de la teologia paulina. La creu és el centre del misteri cristià, la manifestació més eloqüent de l'amor de Déu. En els temps que meditem aquest any, Sant Pau fa dues afirmacions fonamentals. D'una banda, Crist ha mort per tots. D'altra banda, Déu ens ha reconciliat amb ell mateix. La reconciliació és el fruit principal de la passió, mort i resurrecció de Jesucrist, i això implica una total restauració de l'ésser humà en la seva relació amb el Pare. Havent arribat a aquesta comprensió del misteri de Crist i del ministeri de la reconciliació, Pau sentia també que la mort de Crist l'empenyia a predicar la bona notícia de la reconciliació amb Déu. I nosaltres també estem cridats a participar en aquest ministeri de reconciliació, que suposa sempre acceptar la salvació de Déu per poder trobar la nostra força precisament en la humilitat de l'amor i la nostra saviesa en la feblesa, perquè així la força de Déu resideixi en nosaltres. L'amor de Crist ens empenya a fer que la reconciliació de Déu es faci present en tots els àmbits de la nostra vida i, en conseqüència, hem d'examinar les nostres consciències en relació amb les divisions que vivim a tots els àmbits i nivells, sense oblidar que Déu atorga sempre la gràcia necessària per guarir les relacions trencades. Quan nosaltres érem encara pecadors, Crist morí per nosaltres. Si quan érem enemics vàrem ser reconciliats amb Déu per la mort del seu fill, amb molta més raó, estant ja reconciliats, serem salvats per la seva vida. I no sols això, sinó que també ens gloriem en Déu per nostre Senyor Jesucrist, perquè hem obtingut ara la reconciliació. La reconciliació entre Déu i la humanitat és la realitat central de la nostra fe cristiana. Les esglésies cristianes comparteixen aquest mateix manament de proclamar el missatge evangèlic de la reconciliació i la unitat. Déu és el qui fa possible la reconciliació i el qui ens fa experimentar la seva misericòrdia. I amb això ens capacita i ens envia perquè corresponguem a aquesta experiència de gratuïtat, oferint el perdó i essent agents de reconciliació. A la llum de les nostres divisions, hem de preguntar-nos com podem anunciar aquest evangeli de la reconciliació i restaurar la unitat, per ser signe de credibilitat davant el món, tal com el Senyor ens ho demana.
Al principi d'aquest any ens va deixar un antic col·laborador també d'aquest programa, el Santi Rovira Clapés, i volem fer una mica d'homenatge en aquest espai que també ell, doncs, hi tenia la seva, a dir. El Santi Rovira va ser col·laborador de Matadepera Ràdio, el programa Buscant la Llum, dels anys 2000 al 2013, i va ser un dels components dels quatre actors de radioteatre de l'emissora municipal de Matadepera des del 2014. I com dèiem, va morir la vigília de Reis d'un atac de cor pocs minuts abans de començar l'ofici religiós a l'església de Sant Joan, del seu poble de Matadepera. Ell tenia 70 anys. Va néixer el 16 d'agost del 46 i era de professió comercial. Era un home de fermes conviccions religioses i va començar a col·laborar a Matadepera Ràdio el setembre del 2000 en un programa religiós anomenat Buscant la Llum, que va estar 13 anys en antena i va ser també emès per les zones de Ràdio Estel i Ràdio Principat. En concret, el dia 22 de setembre del 2015 va estar aquí entre nosaltres fent unes reflexions a cor obert sobre la solidaritat i altres coses que ell va voler compartir. Ara compartim amb vosaltres com a testimoni també doncs, les paraules d'aquell programa que es va fer en aquesta casa. El cel sigui.
Bona nit, amics i oients de Ràdio Estel. Avui us vull presentar un tema que en el transcurs d'aquest estiu m'ha cridat molt l'atenció. En el nostre entorn m'he fixat en petits detalls, res de massa importància, però sí que crida l'atenció i sobretot si estem atents. Moltes persones es miren a la persona que ha caigut i passen de llarg. Tenen poc temps per perdre i el colliran altres persones. Potser també el fet de no veure's involucrat amb declaracions o preguntes. Podem pensar que estem pel damunt de tot això? Els meus assumptes són més importants ara mateix? He vist com s'espatllaven cotxes a la carretera, les persones passen de llarg, no perquè tan sols puguin arreglar aquell vehicle, sinó per donar aquest sentit de solidaritat. Necessites alguna cosa? Et puc ajudar? Et puc portar a algun lloc? Puc avisar el mecànic, una grua? És un detall que no té importància, però a la vegada ens fa molt més solidaris. També té unes repercussions sobre la persona, aquestes actituds, que són el desprendiment. Et trobes molt millor per dintre. Dóna la sensació que fer el bé, o el que és el mateix, atendre el pròxim que es necessita en aquest moment, no ens mou prou el cor. De vegades, apartem a Jesús de la nostra vida. Nosaltres ja ho podem fer-ho tot sense ell. Ja en sabem prou per no necessitar a Jesús ni tampoc a ningú. Però què ens diu el Papa? El Papa Francesc, que està al cas de tot, està parlant de la indiferència. A mi també m'ho va semblar. Hi ha una indiferència dels éssers humans d'un per l'altre. Tants ens en fa que el veí del costat tingui feina o no en tingui, pugui menjar o no pugui menjar, estigui treballant o no, en aquest àmbit, diguéssim, global de el que s'ha establert en el món actual de la pluralitat. Cada vegada se'ns farà més complicat. Per què, doncs? Perquè, de fet, hi ha moltes persones que ja són de fora, moltíssimes persones, i aquesta pluralitat es anirà obrint com una magrana. L'exemple de la vida eterna i tot el que ens va deixar escrit per seguir-lo dia a dia, em refereixo a Jesús, moltes vegades no ens interessa. El jo, el nostre egoisme, ens farà apartar de qui sigui, els nostres pares, els nostres germans, els veïns, els coneguts, els mateixos amics, i ens tornem poc comunicatius, poc solidaris, poc afables. És a dir, no és que hàgim de ser molt complicats amb aquestes coses, sinó que responen solament a les actituds. I aquestes actituds les hauríem de tenir molt present a la nostra vida. Petites coses. La humilitat. Què vol dir tenir un cor d'infant? Què significa confiar plenament en algú? Precisament l'Evangeli d'aquest proper, de passat diumenge, el dia 20 de setembre, ens va fer veure aquest camí d'ajuda que volem entendre, fer-lo nostre i seguir-lo. Les paraules senzilles de Marc m'han fet pensar que moltes vegades les nostres actituds no són les més encertades. Diu, si algú vol ser el primer, que es faci el darrer i el servidor de tots. Caram, és que amb poques paraules n'hi ha prou per veure que això és molt actual. Necessitem recuperar aquests detalls d'humanitat. Amics, la propera vegada continuarem parlant de temes d'actualitat. Que passeu una bona nit. Adéu-siau.
De tant en tant, dediquem també un espai amb vosaltres per repassar els tuits del nostre bisbe Josep Àngel, que també doncs, està a les xarxes socials i més o menys cada dia doncs, presenta un pensament, una idea, un suggeriment a tots aquells que el volen seguir. El passat dia 18 vam trobar un tuit molt interessant que diu: "Está comprobado que el abejorro, aerodinámicamente, a causa de su peso, de su tamaño, no puede volar. Solo que él no lo sabe. Hay que intentar las cosas." Quina reflexió aparentment superficial, però molt interessant i molt profunda. De vegades ens veiem incapaços de fer algunes coses que realment podem fer. I aquí està, no? Ens convida doncs, a aquesta reflexió de la valentia. També, més endavant, no en trobem alguns, doncs també en els quals dona la seva idea d'algunes inclinacions polítiques i algunes expressions, però també té coses que fan pensar. Per exemple, el dia, fa 3 dies, posava: "Llorava porque no tenía zapatos, hasta que vi a un hombre que no tenía pies." I diu el senyor bisbe: "Proverbio persa para las tentaciones de envidia y el victimismo." Com sabeu, el Sant Pare també ha posat últimament doncs, l'accent amb el tema de que entre nosaltres els cristians ens ajudem, parlem bé de nosaltres mateixos, més que no pas criticar i murmurar. Per tant, aquí està, per les tentacions de l'enveja i del victimisme, un proverbi persa. Llorava perquè no tenia zapatos hasta que havia un hombre que no tenia pies. I l'últim tuit del nostre bisbe fins al moment present, oi? El tenim aquí, que diu que una família musulmana al territori de Daesh va amagar a casa seva una cristiana iraquí durant 3 anys. I la reflexió que fa el bisbe molt breu diu: "También nacen flores en el desierto." I la imatge és d'un desert sec i tot obert, oi, per la calor, el terra obert, i un pom de flors que surten d'una escletxa. Aquí està, una família musulmana en territori de Daesh va amagar a casa seva una cristiana iraquí durant 3 anys. Realment ens assabentem de vegades d'aquestes heroïcitats que donen esperança a la nostra vida i al nostre món, fins i tot en llocs on els conflictes són realment greus. Aquí està, el nostre bisbe ens convida no només a contemplar aquesta heroïcitat, sinó a fer també de la nostra vida una heroïcitat d'amor. I ara volem compartir amb vosaltres també un tema molt interessant, i és si avui dia encara hi ha gent que es converteix. Les conversions sempre han interpel·lat a la humanitat. Potser per això els mitjans de comunicació li dediquen poc espai. Hi ha un gran ressò que el cristianisme està a la baixa. Ens fan pensar que creure és cosa de gent retrògrada o estancada en el passat. A la religió se li sol posar l'objecció de que no té raons, de que priva de la llibertat, i res és més llunyà de la realitat. Ara per ara, els casos de gent que a través de la fe donen un feliç tomb a la seva vida continua passant. Les conversions sempre han interpel·lat a la humanitat. Potser sigui aquest el motiu pel qual alguns diaris, canals de televisió, internet o programes de ràdio es dediquin pocs espais. Ja s'ho faran. La veritat és que les conversions estan a l'ordre del dia, segueixen sent una constant en la història, una línia invariable que arrela en l'aparició del cristianisme i que s'allarga fins al nostre present. 3 casos han impactat la societat. Han estat els de William Bill Murray, Francis Begbie i Norma McCorvey. El primer és fill de Madeleine Murray Dorat, militant i atea radical assassinada l'any 95, que va aconseguir que les Corts d'Estats Units suspenguessin les oracions en les escoles públiques. William lidera la Coalició per la Llibertat Religiosa i va ser un dels crítics més sonats en la tasca de la seva pròpia mare. Francis Begbie va ser, fins i tot, president de la Societat Teològica Evangèlica, càrrec al que va renunciar per tornar al si de l'Església quan va créixer la catòlica, el camí de retorn de Beckwith va començar després de llegir els pares de l'Església i constatar que l'Església primitiva és més catòlica que protestant i que la visió catòlica de la justificació, correctament compresa, és bíblica i històricament defensable. Una conversió, podríem dir, de caire intel·lectual. Com dèiem, el tercer cas de la norma McCorvey no deixa de cridar l'atenció. Fa 34 anys és el cas que va servir per legalitzar l'avortament als Estats Units. Es va quedar embarassada el 1970. Va inventar haver estat violada per una banda de bandes. Mentre litigava el seu cas davant la Cort Suprema, va néixer el seu nadó, que després va ser donat en adopció. De la trista experiència com a empleada en una clínica abortista i davant la maternitat d'una altra de les seves filles, va trobar una llum que la portaria a l'inici del camí de la conversió. De tal manera que el 1987 va sortir a la llum la veritat. No havia estat violada. Coneixia el pare del seu primer nadó i, posteriorment, el 98, es va convertir al catolicisme. I diu, sí, ara sóc clarament provida i catòlica, 100%. I si una dona em diu que va avortar, li diria que parlés amb el seu cor, amb el seu sacerdot, perquè busqui una dona que ja hagi avortat i li pregunti què tal li va anar. Ara està abolcada en ajudar en el moviment provida. I diu, tracto amb moltes dones que han avortat i que ara coneixen el Senyor i s'han convertit, i totes em diuen el mateix. Norma, si haguéssim sabut aleshores el que sabem ara, mai hauríem avortat. Aquí hi ha també el cas de Nidal Niratunga, exprincipient del monjo budista, i que ara és el primer sacerdot singalès de l'Orde de Sant Camil. Ell, atret per la bellesa del perdó i l'alegria, va servir els altres i emprèn el seu camí cap al cristianisme. El seu camí va ser senzill. Cinquè de sis germans va néixer en una família budista pobra. Després de la mort del seu pare, va ser acollit pel servei domèstic en una família catòlica, ja que la seva mare no podia mantenir-lo. Aquí començaria el seu desig de fer-se monjo budista. Però, per curiositat, comença a anar d'amagat a la parròquia i després d'algun temps, com ell mateix va declarar, em vaig trobar amb estupor resant a la Verge. Després de 5 anys va tornar a casa seva i després de 6 mesos de catequesi va ser batejat. Ara és el pare Maximiliano Ranatunga i treballa com un dels 6 capellans de l'Hospital de Sant Camil a Roma, a més d'atendre la comunitat dels singalesos que viuen en aquesta ciutat. Ara anem al gremi dels científics, que tampoc ha deixat de tenir els seus representants. Certament, el professor Lejeune, figura emblemàtica de científic compromès en la defensa i respecte de la vida, no va ser un convers. No obstant i això, el seu testimoni de vida bé ens fa recordar que gràcies als exemples com el seu és el que podem donar a les conversions d'altres. El professor Jeroni Lejeune va ser qui va descobrir el gen del cromosoma 21 causant de la síndrome de Down. Professor de genètica, conseller científic, fervent catòlic, primer president de la Pontifícia Acadèmica de la Vida i, de no ser per la seva postura antiabortista, gairebé Premi Nobel. Va ser menyspreat pels qui van veure en ell un opositor a l'avortament. En el cas jueu, per exemple, si bé no totes van ser conversions al catolicisme, sobretot al protestantisme, com els casos del filòsof Max Scheler, passant per la mediocritat del poeta Heine o la família Wittgenstein fins Edmund Husserl, s'hi va fer algunes realment significatives i profundes per la radicalitat d'acceptació de la nova fe abraçada. Els jueus són la veta més petita, però n'hi va haver. Noms com els d'Eugeni Zolé, exgran rabí de la sinagoga de Roma, Jean-Marie Lustiger, va ser cardenal emèrit de París, o Novak, o l'exrei de l'avortament, Bernard Nathanson, per exemple, són els més populars. Entre els francesos són cèlebres les conversions de grans homes com el després pare Lacordaire, que va anar unit a la reforma dels dominics a França i una intensa activitat apostòlica, o la de poetes i pensadors, novel·listes, dramaturgs de la talla de Charles Péguy o Paul Claudel, Jacques Raissa-Maritain, Gabriel Marcel, Max Jacob, Léon Bloy, Carles Dubois, Jean Cocteau, i varios, Julian Green, o científics com Alex Carrel o Pierre Lecomte, militars com Charles de Foucault o teòlegs com Louis Bruyer i escriptors com André Frossard. Anglaterra, el cognom per antonomàcia, és d'altre temps el cardenal Newman. A ell se li uneixen noms com el de l'historiador Charles Dawson o escriptors com Chesterton, que té una causa de beatificació introduïda, o Lewis. Aquest últim abraçaria només l'anglicanisme. Els clergues intel·lectuals, filòsofs, novel·listes i actors que van migrar de l'anglicanisme al catolicisme són molts. Hugo Benson, Ronald Knoss, Graham Greene, Muriel Spack, molts, en tenim molts. Per exemple, també el Gerard Hopkins, Stewell, Guinness, Copleston, fet fins i tot jesuïta, o Eliot, que s'acosta a l'anglicanisme, aquest famós escriptor. En el context alemany, sonen noms com Peterson o Schillier, dos professors luterans de Sagrada Escriptura integrats després a l'Església Catòlica. De l'escola de la fenomenologia de mitjans del segle passat es van donar dues integracions al catolicisme. Una és Edith Stein, que és Santa Teresa Benedicta de la Creu, que va morir com a catòlica en un camp de concentració, i Hildebrand, un doble al cristianisme luterà, i Reinach. Del món de la literatura procedeixen Lefond, el novel·lista Alfred Doblin, el premi Nobel Ernst Jüngler, i l'autor del llibre novel·lista, llavors del cardenal Ratzinger, Déu salva el món, Peter Sheward. El món espanyol, el món hispà, noms que no deixen de ser-nos familiars, per exemple, Donoso Cortés, Manuel García Morente, després ordenat sacerdot, Carmen Laforet o Ernestina Campuchin, convertida durant l'auxili a Mèxic, o Ramiro de Maestu. A Itàlia, per exemple, es destaquen les conversions de Vittorio Messori, l'empresari Leonardo Mondadori, la de la princesa Alessandra Borghese, la de la novel·lista Susana Tamaro o la del vaticanista de premsa laica Domenico del Rio, que va abandonar el sacerdoci i va recuperar la fe pel testimoni precisament de Sant Joan Pau II. És a dir, aquest ardit d'atacar el catolicisme desprestigiant és una tècnica més del mil·lenari intent de fer-la sucumbir per interessos diversos. No obstant dir això, la recerca de fer-lo aparèixer com una cosa antiquada i pròpia de civilitzacions i cultures endarrerides no ha aconseguit créixer l'ànim d'aquells que s'acosten amb puresa d'intenció a ella. Certament no és una mera trobada amb una institució humana, és sobretot la trobada amb el Déu viu i personal que surt a l'encontre de l'home. Un Déu que només existeix en el cristianisme perquè és l'únic Déu veritable. Per aprendre a estimar, cal primer aprendre a pregar. Per això, a les xarxes hem trobat una pregària de Santa Teresa de Calcuta per aprendre a estimar i que volem també compartir amb vosaltres en aquests últims moments del nostre programa. I diu així: Senyor, quan tingui fam, doneu-me algú que necessiti menjar. Quan tingui set, doneu-me algú que necessiti aigua. Quan senti fred, doneu-me algú que necessiti calor. Quan pateixi, doneu-me algú que necessiti consol. Quan la meva creu sembli pesada, deixeu-me compartir la creu de l'altre. Quan em vegi pobre, poseu al meu costat algun necessitat. Quan no tingui temps, doneu-me algú que necessiti dels meus minuts. Quan pateixi humiliació, doneu-me ocasió per elogiar algú. Quan estigui desanimat, doneu-me algú per donar-li nous ànims. Quan vulgui que els altres em comprenguin, doneu-me algú que necessiti de la meva comprensió. Quan senti necessitat, que tingui cura de mi, doneu-me algú a qui pugui atendre. Quan pensi en mi mateix, torneu la meva atenció cap a una altra persona. Feu-nos dignes, Senyor, de servir els nostres germans. Doneu-los a través de les nostres mans no només el pa de cada dia, sinó també el nostre amor misericordiós, imatge del vostre. Amén.
Adéu-siau, que tornarem a remar.